Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presenta sense concretar el seu pla de regeneració democràtica que va prometre quan va apartar-se 5 dies de l'esfera pública per reflexionar sobre si havia de continuar encapçalant el govern o no. Va decidir que sí, però amb la promesa de modificar el que, segons ell, perjudica el bon funcionament de la democràcia. I això, al seu parer, són els pseudomitjans de comunicació o, per entendre-ho d'una altra manera, els mitjans en concret que han fet campanya contra el seu govern amb acusacions de tràfic d'influències cap a familiars seus o que l'han difamat des de les seves pàgines i digitals. Per això, s'ha compromès a impulsar una llei per obligar els mitjans a publicar qui són els seus propietaris i els governs a detallar els diners públics que donen a la premsa.
Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores. Y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes.
Tot plegat per combatre el que Sánchez anomena la màquina del fang i limitar la publicitat institucional als mitjans que difonguin notícies falses de manera sistemàtica. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Un Pedro Sánchez que ha igualit també avui la derogació de la llei Mordassa que em va prometre ahir Yolanda Díaz.
Sí, malgrat que la vicepresidenta segona del govern espanyol va anunciar un acord per la derogació d'aquesta norma, Pedro Sánchez ha passat de puntetes aquesta qüestió. El president espanyol només ha detallat, sense res concret, que proposarà una nova reforma de la llei Mordassa pel que fa a la llibertat d'expressió i en coherència també amb la Constitució espanyola.
Com és habitual al Congrés dels Diputats, l'oposició ja ha ensenyat les dents i retreu a Sánchez que impulsi aquest pla després dels casos que han esquitxat al seu entorn.
Esto puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española, que ya le advierto no vamos a consentir.
Mentrestant, a Catalunya, el fangar dins d'Esquerra cada vegada és més gros i esquitxa més persones. Els responsables de comunicació del partit ja sabien fa mig any que els autors dels cartells contra Ernest Maragall eren militants del propi partit.
Segons uns àudios que han sortit avui a la llum, el 8 de febrer passat hi va haver una reunió per parlar sobre com fer front a aquest escàndol. A la trobada, els responsables de comunicació fan referència a la necessitat de tenir accés a l'informe dels Mossos. Es parla de carregar la responsabilitat a un militant del partit i Sergi Sabrià dona per fet que Maragall s'enfadarà. Per això parlen de convèncer-lo perquè retiri la denúncia i el cas quedi arxivat.
Avui escoltarem què diuen aquestes converses que ha tret a la llum al diari Ara i també a RAC1, el que és veritablement un escàndol. A dins d'Esquerra, el partit que durant una campanya va fer servir el lema Mans netes. D'altra banda, al Parlament, el Partit Popular és l'únic que no ha pactat fer un cordó sanitari a l'extrema dreta i aïllar-la de la cambra perquè les seves propostes no prosperin.
Sí, PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i també la CUP han acordat reeditar l'acord que van tancar fa 3 anys per no donar ales a Vox i ara per no donar-ne tampoc a l'Aliança Catalana. Així, els 5 partits es comprometen a no pactar amb cap d'aquestes dues formacions, a no donar-los cap càrrec institucional i a no acceptar els seus vots perquè Salvador Illa o bé Carles Puigdemont siguin presidents.
I avui, política a banda, un altre caos a les carreteres catalanes. Tercer dia consecutiu que un seguit d'accidents col·lapsen el trànsit, encara a hores d'ara.
Sí, a l'AP7 diversos accidents han complicat i força la circulació aquest dimecres. En un dels sinistres de Cerdanyola del Vallès, els bombers han hagut de treballar per excarcerar el conductor d'un dels camions implicats. Aquesta carretera, de fet, encara registra retencions entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, tot i que els vehicles accidentats ja s'han retirat, segons el Servei Català de Trànsit.
I, mentrestant, 4 dels 47 ferits en l'accident d'autobús d'ahir a la C32 continuen en estat greu. I avui en els esports pararem dels blaugranes que han guanyat l'Eurocopa, que no aniran a la gira de pretemporada amb el Barça.
Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres i Pedri es queden a Barcelona i no jugaran els 3 amistosos que el club disputarà als Estats Units. Tots ells, per tant, s'incorporaran als entrenaments durant la primera setmana d'agost.
I a tot això ho hem sabut fa poca estona. Thiago Alcántara acaba d'anunciar al Barça que s'incorpora al club per formar-se com a tècnic sota les ordres de Hansi Flick. Després ho ampliarem. Mentrestant, el Girona es vesteix avui de curt per primer cop, obre la pretemporada.
Serà a les 7 de la tarda. La plantilla de Michel jugarà un amistós contra l'Olot. Serà el primer d'una sèrie de partits que aquesta setmana jugaran els gironins per preparar una temporada històrica on per primera vegada jugarà la Champions.
És el més destacat d'aquest matí de dimecres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor s'intensifica, avui puja més les temperatures, ho faran demà dijous, ho faran també divendres i es mantindran estables de cara a dissabte, diumenge poden afluixar una miqueta i baixarien més ja de cara a començaments de la setmana que ve. Però ara, els propers dies, hem de parlar de calor intensa. Avui màximes de fins a 30 graus a les comarques de la costa i de més de 35 en àmplies zones de l'interior del país. De fet, s'esperen que a primeres hores d'aquesta tarda, a punts de les comarques del Pla de Lleida, s'arribi a màximes de fins a 38 graus. No seria d'estranyar que entre dijous i divendres algunes màximes al Pla de Lleida puguin arribar fins als 40 graus i sobrepassar els 31-32 graus a punts de la costa, on la humitat continuarà sent molt alta i farà molta aixafor. Aquesta tarda creixeran núvols a les comarques del Pirineu i no descartem que d'aquí una estona, a mitja tarda, pugui arribar a caure algun ruixet cap a la zona del Ripollès si s'arriba a produir fenòmens puntuals i aïllats. Demà un dia molt semblant al d'avui, al matí 4 núvols a la costa, marxaran ràpidament, s'imposarà el sol. A la tarda núvols a les comarques del Pirineu, en principi sense precipitacions, i demà temperatures entre 1 i 2 graus superiors a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Silvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sense donar gaires detalls, Pedro Sánchez ha presentat avui el seu pla de regeneració democràtica que posa el focus, sobretot, en els mitjans de comunicació i en els seus propietaris. Un pla que, entre d'altres, vol acabar amb les notícies falses, les conegudes com a fake news. També ha presentat una reforma, no és ben bé una derogació, com s'anunciava ahir, de la llei Mordassa en delictes d'expressió i una modificació de la llei electoral perquè les empreses que facin enquestes estiguin obligades a publicar les dades i la metodologia que han fet servir. El president espanyol ho ha explicat avui davant del Congrés dels Diputats.
Pedro Sánchez ha posat especial èmfasi en el funcionament dels mitjans de comunicació, la seva propietat i el seu finançament. I és que la idea és que la nova llei obligui a publicar els noms de qui hi ha darrere dels mitjans que vulguin accedir a subvencions públiques. El president ha assegurat que es proposa debatre amb tots els grups polítics que vulguin dir la seva tots els detalls d'aquestes mesures. Parteix de l'adaptació del Reglament Europeu de Llibertat de Mitjans de Comunicació. Un cop consensuades, el govern o els grups parlamentaris portaran a les Corts aquesta iniciativa.
Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta. Para evitar fraudes en la inversión publicitaria, debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores.
I amb aquesta idea, el govern de Pedro Sánchez vol acabar amb les notícies falses. En aquest sentit, el president espanyol ha destacat que, segons els estudis, el 90% dels espanyols es veu exposat a fake news de manera recurrent i el 86% els costa diferenciar notícies autèntiques i falses.
El Pla de Regeneració Democràtica presentat per Sánchez també inclou la modificació, com dèiem, d'alguns articles de la coneguda com a llei Mordassa, especialment els que fan referència a la llibertat d'expressió.
Malgrat que la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, va anunciar un acord per la derogació d'aquesta llei, Pedro Sánchez ha passat de puntetes a aquesta qüestió. El president espanyol només ha citat que proposarà una nova reforma de la llei Mordassa pel que fa a la llibertat d'expressió que vagi en coherència amb la Constitució espanyola. I això implicaria relaxar els càstigs actuals pels delictes contra els sentiments religiosos o injúries a la corona.
En tot cas, el pla de Sánchez també posa sobre la taula una reforma de la llei electoral, ho dèiem abans, que estableixi l'obligatorietat de celebrar debats durant una campanya electoral i perquè totes les enquestes que es publiquin durant els dies que dura la campanya incloguin informació sobre les dades i la metodologia que han fet servir.
Unes mesures que l'oposició ja ha criticat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera un atac a la llibertat d'informació.
Lo hemos visto, no ha acudido aquí para dar explicaciones, cuando es lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo, y más aún con lo sabido en las últimas horas. No, usted a lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones. Y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica.
Segons el Partit Popular, el debat sobre la regeneració democràtica impulsada pel PSOE neix de la necessitat de Pedro Sánchez de desviar l'atenció dels escàndols que afecten el seu entorn polític i familiar.
Els partits catalans també hi han dit la seva. Esquerra i Junts, amb representació al Congrés, veuen insuficient el pla de regeneració democràtica de Sánchez.
Els portaveus...
Habla de chicha en cuanto a la supuesta derogación de la ley Mordaza. ¿Esa chicha es acabar con las pelotas de goma? ¿Esa chicha es acabar con las devoluciones en caliente? No. Con lo cual, no chicha, es otra cosa.
La nostra resposta és clara. No volem formar part d'una Espanya que ens nega com a nació. No volem formar part d'una Espanya que ens nega drets fonamentals. i que té un sistema judicial que es mostra indulgent amb la violència espanyolista, però que persegueix independentistes amb el furor fanàtic de la Inquisició espanyola.
Els portaveus Gabriel Rufián i Míriam Nogueras consideren que tot plegat és una presa de pèl, ja que Pedro Sánchez no ha anunciat res que no sigui d'obligat compliment a Europa.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I 10 minuts pel que fa a la política catalana. Esquerra Republicana va intentar tapar l'escàndol dels cartells dels Maragall i l'Alzheimer. Avui el diari Ara i també RAC1 han revelat unes gravacions d'àudio que demostren que alguns membres de la cúpula de comunicació del partit, entre ells Sergi Sabrià, van conèixer l'autoria dels cartells poc després que es pengessin i ho van intentar ocultar perquè el cas no anés més enllà.
La reunió gravada té lloc el dia 8 de febrer d'aquest any i s'hi pot escoltar el vicesecretari general de comunicació d'Esquerra, Oriol Duran, també Sergi Sabrià, el fins fa poc cap de comunicació del partit, Tolo Moya, i el gerent i també vicesecretari de Finances del Republicà, Jordi Roig. Aquell dia ja sabien que un informe dels Mossos d'Esquadra apuntava directament al partit i que tard o d'hora aquest cas sortiria a la llum. Per això parlen sobre com sortir del pas quan es publiqui aquest informe.
Hem de pensar si surt. Sí, això arribarà un dia.
Què direm quan surti? Que pot ser dilluns.
Home, pot ser però... un dia que digui l'informe dels Mossos diu que Esquerra tenia relació amb això. Quan passi això, sigui avui, sí. Si per exemple necessitem que el Maragall ho digui, o tu ens l'has de traslladar, o no sé com, però necessitem que se'ns traslladi de manera semioficial.
I en aquesta mateixa reunió estableixen fixar un tallafoc perquè el cas no esquitxi a cap peix gros del partit i per això decideixen que si surt a la llum el tallafoc es fixarà en el del militant de la noia que va encarregar aquests cartells, que era fins on havia arribat la investigació de la policia.
En aquestes converses també parlen de contractar el cas amb un dels principals afectats, Ernest Maragall, que aleshores era, recordem, cap de llista d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
I en un altre àudio, Sergi Sabrià reconeix que Ernest Maragall s'enfadarà molt quan conegui que els cartells han sortit del propi partit. Malgrat això, també confiava que amb les explicacions i les posteriors disculpes acabés retirant la denúncia. D'aquella manera, la investigació policial quedaria en un calaix.
Que el punt on som, si ell retirés la denúncia, treus una part de risc.
Aquí t'he de dir una cosa.
Si ja tens la disculpa feta i quan algú digui hòstia, van ser aquests que ho sabem, dic, i l'Ernest surt i diu que vaig retirar la denúncia, a mi se'm van disculpar i a mi què m'explica?
Doncs sobre aquest cas, l'expresident del partit Oriol Junqueras ha assegurat que ni ell ni la seva secretària general, Marta Rovira, en tenien coneixement. En un article publicat a La Vanguardia, Junqueras condemna els fets.
L'exlíder republicà creu que qualsevol dimissió o expedient via express no pot substituir el coneixement de la veritat per tots nosaltres i també per la militància. En aquest sentit, defensa que s'arribi fins al fons de les responsabilitats de les actuacions que considera indignes i expressa la seva plena confiança en la independència i el rigor també de la Comissió de Garanties del partit. És el primer pronunciament públic d'Oriol Junqueras des de l'esclat d'aquesta polèmica.
I encara un últim apunt de política. Tots els partits, excepte el Partit Popular, han pactat fer un cordó sanitari a l'extrema dreta i aïllar-la del Parlament de Catalunya perquè les seves propostes no prosperin. Anem cap a la cambra catalana. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'entrada d'un nou partit d'extrema dreta al Parlament, PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han acordat reeditar l'acord que van tancar fa 3 anys per no donar les a Vox i ara no donar-ne tampoc Aliança Catalana. Així, els 5 partits es comprometen a no pactar amb cap d'aquests dos partits, a no donar-los cap càrrec institucional i a no acceptar els seus vots perquè Salvador Illa o Carles Puigdemont siguin presidents. Ho expliquen Ferran Pedret, del PSC, i Najat Driouech, d'Esquerra.
El que està signat tant en campanya com el mateix que hem subscrit ara, perquè reprodueix el mateix text, diu que no s'acceptaran ni per acció ni per omissió els vots de l'extrema dreta. Per tant, el nostre compromís amb això és total.
Dilluns es van acordar el repartiment dels senadors i senadores i, tal com es va fer l'anterior legislatura, hem garantit que no hi hagi un senador o senadora de l'extrema dreta en representació del Parlament de Catalunya.
El document que s'ha subscrit també parla d'aprofitar qualsevol espai institucional per combatre els discursos d'odi i les notícies falses relacionades, sobretot, amb la immigració.
Estel Migdia.
Política a banda, doncs, avui nova jornada de caos a les carreteres del país. Tercer dia consecutiu que diversos accidents compliquen la circulació. A l'AP7, Els accidents han complicat força la circulació aquest dimecres. En un dels sinistres a Cerdanyola del Vallès, els bombers han hagut de treballar per excarcerar el conductor d'un dels camions implicats.
Trànsit informa que a aquesta hora ja s'ha pogut normalitzar la circulació a aquesta autopista Cerdanyola del Vallès en sentit Girona després de retirar els dos camions de la calçada. El camioner, com deies, ferit, ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i, paral·lelament, els efectius treballen en un altre accident al Papiol, talla un carril en sentit sud Tarragona. Està provocant fins a 7 quilòmetres de retenció des de Sant Cugat del Vallès.
A tot això, 4 dels 47 ferits de l'accident d'autobús d'ahir a la C32 continuen en estat greu a aquesta hora. Es tracta d'una dona de 28 anys que està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb una lesió medular greu, un home de 40 anys a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i una dona de 40 i un home de 28 al doctor Trueta de Girona.
A Can Ruti, el conductor de l'autobús ja ha rebut l'alta i altres dos ferits lleus han estat traslladats a altres centres hospitalaris. El Trueta, a més de les dues persones que deies ara ferides greus, queden dos pacients més ferits lleus, una dona de 32 i una de 40 anys. Als hospitals de Blanes i Calella ja no hi ha cap ferit ingressat.
Un quart de 3 de la tarda. Atenció a aquestes xifres perquè podrien explicar el perquè de la situació que viu la llengua catalana. Només el 25% dels docents que treballen a Catalunya tenen el nivell C2 de català. És el nivell que el govern vol exigir als nous professors.
Segons dades que desgrana avui l'Agència Catalana de Notícies, ara mateix només acredita el C2 el 25% de l'actual plantilla de docents, ja siguin funcionaris, interins, substituts o bé personal laboral. Aquest certificat de nivell el tenen el 29% dels professors de secundària i només el 21% dels mestres de primària. En tot cas, el decret no afectaria aquests més de 90.000 docents que ja exerceixen a Catalunya, sinó que els que s'incorporin, en aquest cas, a partir del curs 25-26.
I començava amb aquest informatiu parlant de les propostes que ha presentat Pedro Sánchez, que no es queden només en la regeneració democràtica. El president espanyol també anuncia un pla de 2.300 milions d'euros per impulsar la transició energètica en àmbits com l'hidrogen verd, les comunitats energètiques i les renovables al camp. Es farà a través de 4 programes que s'aprovaran els pròxims dies.
L'objectiu d'aquesta iniciativa també contempla enfortir la cadena de valor de les energies renovables i fer costat a l'ús d'energia sostenible a les infraestructures, barris i pobles de tot l'estat.
A tot això, l'Observatori de les Energies Renovables avisa que Catalunya està a la cua de la Unió Europea i avisa del col·lapse de la tramitació de projectes al territori.
La portaveu d'aquest observatori, Helen Badger, alerta que Catalunya està cada cop més lluny de complir amb els objectius del govern en sobirania energètica i l'acusa de voler actuar massa ràpid.
A Catalunya sembla que hem volgut fer les coses de 10 quan ni tan sols estem arribant al 5. No? I, per tant, jo crec que si ho extrapolem una mica al dia a dia, no? Això és com si li ve un al fill i li diu no, mira, jo és que no estudio per l'examen perquè m'estic preparant per treure un 10. No? I el pare li dirà, escolta, primer treu un 5 i després ja treuràs un 10. Doncs una mica la sensació que tenim és que aquí a Catalunya no? estem complicant i fent tanta burocràcia, no? per aprovar projectes de renovables que estem perdent el tren.
Badger ha remarcat que l'autoconsum està avançant positivament, però destaca que cal desenvolupar totes les energies renovables.
I encara en medi ambient, a Barcelona, el govern municipal engega un pla perquè la ciutat guanyi espais verds. Durant aquest mandat de Jaume Collboni es faran una setantena d'actuacions, a més d'implementar 216 espais d'ombra i 10 cobertes verdes en edificis d'escoles bressols. Collboni ha aprofitat el pla per llançar aquest propòsit.
Que s'ha de tornar a la idea original del Cerdà, quan va concebre les vies de l'Eixample, i que, per tant, la tendència a mig i a termini i mai s'hauria d'haver aturat, que era la recuperació de verd urbà a partir de la recuperació dels interiors d'illa. Amb aquest pla d'arribar als 30, el que passa és que el nivell de maduresa i de decisions que s'han de prendre de caràcter urbanístic, alguns són més senzills o són més abastables i altres necessiten un recorregut més llarg.
Així doncs, el pla vol reaprofitar espais oblidats de la ciutat, com ara mitgeres, solar, places o interiors d'illa, per posar-los al servei, ha dit Collboni, de l'urbanisme climàtic.
De les 71 actuacions, algunes ja estan definides, mentre que d'altres s'aniran treballant amb els veïns i concretant més endavant. En qualsevol cas, la idea és que l'ampliació de verd s'estengui pels diferents districtes. Per identificar els espais d'actuació prioritaris, l'Ajuntament ha creuat mapes que indiquen les zones amb més impacte solar i mapes de necessitats socials. I com a resultat, seran les àrees de jocs infantils i les escoles públiques, els primers espais on s'augmenti l'ombra. I de cara al futur, el consistori preveu que el pla es pugui ampliar i arribar a unes 100 hectàrees arreu de la ciutat.
En canvi, l'altra cara de la moneda la trobem a la Garrotxa, on s'han hagut de talar uns 600 pins que la sequera ha matat. Són arbres que pertanyen al parc natural de la zona volcànica i es talen per reduir el risc d'incendi i evitar la proliferació de plagues.
Els treballs se centren concretament a l'àmbit de Xanac, situat dins el terme municipal de les Preses. D'aquí se'n preveuen extreure unes 200 tones de fusta morta part de la qual també es deixarà a lloc per afavorir la biodiversitat. L'enginyera forestal Míriam Sant Germán subratlla que la manca de pluges ha comportat una situació molt excepcional. L'any passat a la Garrotxa tan sols hi va caure la meitat d'aigua de la mitjana dels últims 20 anys.
Sobretot aquest efecte influeix molt al pi silvestris, que és el pi roig, que és tot aquest sector d'aquí. Teníem doncs tota una pineda de pi roig i hem hagut de treure doncs el 70% dels pins. Els que queden ara doncs tenen part de la copa verda, part de la copa encara seca, però bueno, pensem que aquests recuperaran.
A Xanax, la sequera ha afectat el 40% de la pineda, tot i que en alguns llocs no ha deixat cap arbre viu.
I a Girona, la plana social, la mobilització veïnal ha aconseguit anul·lar el desnonament d'una veïna de 84 anys que viu al barri de Pedret. Un centenar de persones s'han concentrat davant l'edifici per evitar que la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra poguessin executar el llançament.
Al domicili també ha anat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i diversos regidors del govern municipal, un gest que no ha agradat al grup de suport, ja que retreuen a l'executiu que no hagi fet prou per evitar aquest llançament. El govern es defensa assegurant que està fent mediació i compta amb una alternativa habitacional per si l'acaben fent fora de casa seva.
I abans dels esports, encara un parell de punts. Nou gir de guió en el judici de l'exdona de Josep Maria Mainat per l'intent d'assassinat de l'excantant de la Trinca. Mainat ha perdonat a Àngela Drobovski per entrar sense permís al correu del seu marit. D'aquesta manera, ja no se l'acusa del delicte de revelació de secrets i, per tant, la pena màxima redueix a 3 anys de presó.
Amb aquest gest de Mainat, la seva exdona s'enfronta a una pena màxima de 13 anys de presó per intent d'assassinat. Olga Tubau, advocada de la víctima, ha anunciat la decisió del fundador de la Trinca aquest matí a l'inici de la tercera sessió del judici que s'està celebrant aquesta mateixa setmana. La qüestió del correu electrònic no és banal, perquè Dobrowolski va intentar matar Josep Maria Mainat després d'entrar el seu correu i comprovar que ella quedava exclosa del testament del productor televisiu en el cas que es divorciessin. Mainat ha confirmat la decisió de perdonar-la enviant una carta al tribunal. Tot apunta que demà es presentarà al judici per confirmar-ho en persona i també per explicar-se. Tot i aquest canvi, es mantenen les peticions de 13 anys de presó per intent d'homicidi que demana la Fiscalia i l'acusació de Mainat.
I en un altre ordre de coses, el jutjat d'instrucció número 6 de Vilanova i la Geltrú, el Garraf, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 47 anys detingut diumenge per haver tingut relacions sexuals amb una nena de 13 anys que pateix una discapacitat.
L'home va ser arrestat per un delicte d'agressió sexual perquè ell és menor de 16 anys, que és l'edat legal per al consentiment. L'investigat és un rodamón que va ser detingut diumenge al parc de l'1 d'octubre de Vilanova en una nau de l'antiga fàbrica Pirelli.
I en canvi, d'altra banda, l'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a 12 anys de presó per agredir sexualment una dona al setembre del 2022 a Valls. Fiscalia, acusació particular i defensa han acordat aplicar la pena mínima i l'acusat s'ha beneficiat de la modificació doncs, del Codi Penal del 2022.
Inicialment, el fiscal demanava 30 anys de presó per dos delictes d'agressió sexual amb violència i amb intimidació. En l'acord, les parts han mantingut els 10 anys de llibertat vigilada per cada un dels dos delictes i la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i aproximar-s'hi durant un període de 25 anys, així com també la prohibició de retornar a Espanya durant 10 anys un cop sigui expulsat. També haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.000 euros.
Estel Migdia. L'informatiu de proximitat.
I a aquesta hora comencem els esports parlant de Thiago Alcántara, que s'incorpora a l'estaf tècnic de Hansi Flick al Barça per formar-se com a tècnic al club. Ho ha fet oficial aquest migdia. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Està previst que l'exjugador de futbol estigui amb el primer equip de futbol tot l'estiu i, per tant, serà un dels que marxarà a la gira pels Estats Units. El migcampista format a la Masia i el nou entrenador blaugrana van crear una bona relació personal durant l'única temporada en què tots dos van coincidir al Bayern de Múnich guanyant un triplet.
A tot això, encara el Barça, Lamine Yamal i els altres jugadors blaugranes que han guanyat l'Eurocopa amb Espanya no viatjaran amb la resta de la plantilla en aquesta gira de pretemporada pels Estats Units.
Després d'analitzar la situació, ni el davanter català, ni Pedri, Gavi, Fermín i Ferran Torres participaran d'aquests partits i tornaran a entrenar just quan l'equip torni d'Amèrica, és a dir, entre el 7 i el 8 d'agost, complint així amb els 15 dies de descans després de l'Eurocopa.
Aquí tampoc hi anirà Pablo Torre, però en aquest cas perquè està lesionat.
El futbolista pateix una fractura al cinquè metacarpià de la mà esquerra. En els propers dies passarà pel quiròfan i després es determinarà el temps que estarà de baixa. Les lesions de Pedri i Pablo Torre se sumen a la de Ronald Araujo, que també obligarà l'Uruguai a operar-se i està uns 4 mesos de baixa.
Un Barça que, de moment, encara no ha fet cap fitxatge de cara a la propera temporada, però té com a màxima prioritat incorporar l'estrella de l'Atlètic Club i la selecció espanyola Nico Williams.
L'acord amb el jugador sembla tancat, però ara queda la feina més feixuga, com fer efectiva la clàusula de rescisió entorn dels 55 milions d'euros del davanter. Per això, el club necessita acabar de tancar les operacions econòmiques pendents perquè li donin múscul econòmic i aconsegueixin recuperar l'1x1 al fair play financer de la Lliga. Si finalment no pogués poguessin incorporar Nico, el club estaria interessat en que la posició de la banda esquerra l'ocupés Dani Olmo, actualment jugador del Leipzig. L'altre punt de l'11 titular pendent de millores és la posició de mig centre. Ara mateix el club tindria en el punt de mira el jugador de la Real Societat i un altre de les estrelles de l'Eurocopa, Mikel Merino.
I qui ha tornat avui als entrenaments és l'Espanyol. Després de 2 dies de proves mèdiques, aquest matí els jugadors han tornat a trepitjar els camps de la ciutat esportiva de Nijarque.
Una sessió amb cares noves, com la dels recents fitxatges Álvaro Tejero i Carlos Romero, a més del recuperat de sessió Max Svensson. Una de les cares que es troben a faltar és la de Joan García, que està concentrat amb la selecció espanyola pels Jocs Olímpics de París. D'altra banda, també han participat de l'entrenament diverses cares conegudes del filial, que voldran demostrar la seva vàlua en aquests partits de pretemporada per intentar convèncer el míster de la seva validesa per ajudar la primera divisió.
I en canvi, el Girona comença avui ja partit de pretemporada, ho fa enfrontant-se a l'Olot a les 7 del vespre en un amistós.
Els de Michel entomen així el primer d'una sèrie de 7 partits que serviran per posar-se a punt per una temporada que serà històrica, ja que els blanquivermells disputaran per primer cop la Champions. Els següents partits preparatoris seran el dissabte 20 contra el Montpellier, el 27 de juliol contra l'Espanyol, el 31 de juliol contra el Toulouse, el 3 d'agost contra el Nàpols, el 9 contra el Newcastle i el 10 del mateix mes contra el Bournemouth.
Qui ja va jugar i va ser la selecció espanyola femenina de futbol, que va superar 2-0 a Bèlgica en l'últim partit classificatori per l'Eurocopa del 2025 i partit previ també als Jocs Olímpics de París, que comencen la setmana que ve.
Les de Montse Tomé han seguit la tònica dels dos últims enfrontaments, on han estat més espesses de l'habitual. Tot i les nombroses ocasions, el gol no arribava. Les acaballes de la primera part, una Diana d'Aitana obria el marcador, mentre que no era fins al temps afegit que Tere Velleira sentenciava amb el gol definitiu. Les de Tomé, que ja tenen assegurat el bitllet per l'Eurocopa de l'any vinent des de fa setmanes, viatjaran a París amb bones sensacions després d'aquest triomf.
I encara un últim apunt de futbol, per cert que el Tribunal Administratiu de l'Esport ha inhabilitat 2 anys a Pedro Rocha, que és l'actual president de la Federació Espanyola.
També el castiga amb una multa de 33.000 euros per excedir-se en les seves funcions quan presidia la comissió gestora. Ara el normal és que Rocha recorri i demani mesures cautelars per evitar deixar la presidència. Si no és així, hauria d'abandonar el càrrec que ostenta des de l'abril quan va guanyar les eleccions. La seva successora seria Maria de Los Ángeles García Chávez, fins ara vicepresidenta. Aquesta assumiria la transició fins que es convoquin eleccions al setembre.
I en futbol sala, també notícia que hem conegut aquest matí, el Barça ha fitxat el tanca brasiler Neguinho per la 4 temporades. Tot i que aquesta temporada el deixarà cedit al Mallorca Palma Futsal, on ha militat el darrer any.
El jugador João Víctor Alvesena, més conegut com a Neguinho, és un tanca internacional brasiler de 24 anys i ha signat un contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. En aquesta temporada passada s'ha consagrat com un dels millors joves jugadors del món i prova d'això és que ja és internacional absolut amb el Brasil.
I acabarem parlant de bàsquet femení perquè el Joventut de Badalona i Laura Piera han arribat a un acord per a una temporada i l'escorta catalana, per tant, renova amb el club fins al 30 de juny del 2025.
Piera, que va ser decisiva a la fase d'ascens a Estepona, continuarà una temporada més a la penya. L'escorta catalana de 24 anys va arribar a Badalona el novembre del 2021 i des del primer moment ha estat una peça molt important a l'equip. Aquesta temporada, Piera ha completat un gran curs, posant la cirereta del pastís amb l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, sent una jugadora fonamental a la final a 4 d'Estepona, on va ser premiada formant part del millor 5 de la Final Four.
Estel Migdia.
I obrim l'aparador cultural als cinemes, on avui és dimecres d'estrenes. A la gran pantalla arriba la producció catalana Llobàs.
Estic cansada. Tot el dia d'aquí cap allà.
És una pel·lícula creada i dirigida pel català Pau Calpe.
Amb León Martínez, Pol López i Maria Rodríguez Soto, el drama gira al voltant d'un noi i la seva família que es veuen obligats a traslladar-se de poble en poble, i és que a les nits de lluna plena el protagonista va pels carrers olorant sang.
També s'estrena avui la quarta part de la comèdia familiar de Santiago Segura, Padre no hay más que uno.
¡Feliz cumpleaños!
Sara, ¿quieres casarte conmigo?
Amb un repartiment de luxe, Leo Harlem, Silvia Abril, Loles León, Antonio de la Torre i Antonio Resines.
La quarta entrega de la saga reflexiona sobre com se sentirien uns pares si el mateix dia que la seva filla compleix 18 anys, el seu company li proposa matrimoni i ella accepta.
I pel que fa al cinema internacional...
Justin.
Sí, senyor Pollac.
Vull passar un cap de setmana original. Comptava donar-li uns diners per...
S'estrena avui doblada en català la francesa El vaixell de l'amor.
Dirigida per Bruno Podalides, el film és una comèdia romàntica sobre la Justina, el seu marit i el cercle d'amics. Junts troben la solució als seus problemes econòmics, organitzen un fals creuer romàntic per en Frank, un ric inversor a qui li agrada seduir i a qui la Justina li proposa aquest cap de setmana d'enamorats.
I sense deixar de parlar del 7è art, avui s'ha presentat la propera edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El festival atorgarà el Premi Honorífic que els actors Nick Frost i Corey Feldman i el director de cinema Fred Decker. Tots ells se sumen al ja anunciat Mike Flanagan, que rebrà el mateix guardó.
El festival ja ha anunciat alguns dels títols d'enguany, com Exuma, Israel o A Different Man, així com Apocalipsi Z, El principio del fin, de Carles Torrent. Sitges 2024 homenatjarà aquesta en la pel·lícula Freaks de l'any 1932.
I acabarem amb Poi Valdeu, escoltant de fons, que publicarà anunciat avui el 25 d'octubre el seu nou disc, que portarà per nom Agorafilvia. Així ho ha anunciat ell mateix a les xarxes socials. De moment, ja han avançat un dels temes, que és aquesta estiuenca. Ens hem guanyat l'estiu. Amb això acabem. Tornem, com sempre, demà a les dues. Que vagi bona tarda. Estiu.